Cues quilomètriques per mort d'un accident múltiple a l'autopista de Llucmajor. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'accident que ha provocat fins a 11 quilòmetres de retencions en què s'hi han vist implicat diversos vehicles i han resultat ferides 6 persones en caràcter lleu ha tingut lloc passades les 5 de l'hora baixa a l'autopista de Llucmajor en direcció, volien dir l'autopista de l'aeroport, en direcció Llucmajor ha estat a l'altura de Son Oms. Per saber quina és la situació en aquests moments, connectam amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon vespre. Ha començat a minvar ja aquest embòs?
Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment el més destacable és aquest accident ja retirat entre diversos vehicles de l'autopista de Llucmajor, el lector del polígono Son Oms en sentit Campos, on en aquest moment es troben la vorera dreta ocupada, cosa que està provocant molt de tràfic lent del punt i greus retencions, ja que tenien la carretera completament tallada. Aquestes retencions arriben pel moment fins a l'altura de la incorporació des de la via Cintura i des de l'altura del cementeri i també les incorporacions cap a la via Cintura, sobretot des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Manacor. I per acabar també trauran complicacions a les incorporacions cap a la mateixa autopista de Llucmajor, tant des de l'MA30 com des del Molinar i el polígon de Llevant. Això està pel moment. Molt bon vespre.
Gràcies, Juan Anes. Dimarts, dia 5 de maig, dia en què ha quedat aprovada l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència. Cristina Bausà, bon vespre.
Bon vespre. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, un canvi que pretén evitar que repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga al Col·legi Públic de Son Pisà. Demà l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor.
I l'edifici esfondrat ahir al barri de Foners a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que ho hagi fet. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinències imprescindibles ho han fet avui hora baixa acompanyats dels bombers. L'oficial dels bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben que els veïns podran tornar a casa.
És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
El pis manté el precinte provisional i a partir de demà, a les 9 del matí, els tècnics municipals i bombers revisaran pis per pis els danys.
I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments en recepta durant aproximadament 2 hores avui hora baixa.
El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat abans de les 6, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades.
Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
I el batle d'Eivissa Rafa Triguero desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
Els socialistes l'acusen d'haver comprat un local comercial i reconvertir-lo en habitatge a preu limitat, unes acusacions que desmenteix de manera taxativa Triguero.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
I el Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat d'antivirus no atraqui les Canàries si les persones simptomàtiques han estat evacuades.
Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer l'escala a l'arxipèlag, no sé que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. De fet, a darrera hora d'avui, hora baixa, les autoritats neerlandeses han comunicat que 3 de les persones contagiades seran evacuades a Països Baixos per rebre atenció mèdica urgent.
I l'Illes Balears Palma Palma Futsal ja ha arribat a P0 per preparar la Final Four de la Champions. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. Mallorquins disputaran divendres a les 8:30 les semifinals. El Palma jugarà contra l'Étoile Lavalois, que debuta a una Final Four. Aquesta mateixa temporada hi ha un precedent i és favorable al conjunt d'Antonio Vadillo. El Palma es va imposar per 2-1 a Son Moix a la main round de la competició. El partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca acaba la jornada a la 15a posició amb 38 punts a 2 de la zona de descens que ara marca l'Alavés. Per cert, ja sabem, un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El Mallorca jugarà contra el Llevant diumenge de 7 de maig a les 7.
I l'AEMET ha activat l'avís groc per pluges demà al sud i a l'interior de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, hem d'estar pendents del temps demà, perquè si bé és vera que en conjunt demà lluirà molt el sol a la majoria de bandes de les illes, també hi haurà ingredients perquè puguin créixer nígols d'evolució cap a migdia i primeres hores del capvespre, preferentment, com comentaves, Aina, punts d'interior i migjorn de Mallorca. En aquestes bandes, de forma bastant local, pot arribar a ploure i, de fet, allà on precipiti poden ser localment intenses i també poden venir acompanyades de tempesta. Després, ja una vegada avançat el capvespre, segurament tornarien a desaparèixer aquestes precipitacions. Les temperatures demà no canviaran gaire, màximes en general entre els 23 i els 26, i el vent bufarà, en el cas de Mallorca i Menorca, fluix de tramuntana, en el cas d'Eivissa i Formentera bufarà moderat.
Gràcies, Dani. La nova edició de l'Eivissa Medieval començarà dijous fins diumenge amb 200 paradetes de gastronomia i artesania i 70 espectacles. Enguany s'espera prop de 70.000 visitants. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hem arribat a les 7 i 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que repeteixin situacions com la del mestre del centre, ara incorporat a Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa.
La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència, un fet que no es recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquest tipus de casos que els governs autonòmics no poden solucionar.
Precisament demà l'alumnat del Col·legi Públic de Son Pisà tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és el tutor. Posen així punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docentor, i això asseguren que seguiran lluitant. Carme Moreno.
La portavoz de la MIPA, Vero Fiol, explica que han decidit desconvocar la vaga perquè els seus fills i filles, tot i tenir por, han expressat que necessiten tornar a l'escola per recuperar la seva rutina. Fiol, a més, ha detallat que hi ha altres motius per desconvocar aquesta protesta.
Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, els de 6a començaran a ser també un institut, i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs d'aquests nens de sisè de primari, per exemple, no? És un motiu dels més poderosos.
Les famílies del CEIP Son Pisà veuen positiva la modificació de la llei d'infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i eviti que Roldán pugui exercir la docència.
Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible, que tingués efecte retroactiu.
Tot i la desconvocatòria de la vaga, la MIPA de Son Pisà diu que estendran la recollida de signatures arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació que esperen sigui massiva.
A banda d'aquesta inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en cas de separació per evitar repetir el cas de Daniel, el fill de Juana Rivas, que es va haver de mudar l'estiu passat a Itàlia amb el seu pare sense haver-li pogut traslladar al jutge que no hi volia anar. L'infant tenia en aquell moment 11 anys i la norma estipulava que fins als 12 anys no l'escoltaven. Ara i do es podran pronunciar des de ben petits.
També queda prohibida la falsa síndrome d'alienació parental que alega la manipulació d'un dels progenitors per provocar el rebuig de l'infant cap a l'altre progenitor i en cas que el menor manifesti que no vol anar amb el pare o la mare. En cas de la custòdia compartida, la justícia haurà d'investigar-ne les causes i emparar-lo.
La ministra d'Infància i Joventut, Cirà Rego, ha aprofitat la seva compareixença per demanar públicament perdó a totes les mares que no han estat escoltades pel jutge quan afirmaven que el fill no volia viure amb el seu pare perquè era un maltractador. També s'ha dirigit als nins i nines que no havien pogut expressar-se fins ara per ser menors de 12 anys.
Y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer como instituciones y como sociedad es reconocer esta realidad, es nombrarla, es asumirla y pedir perdón o pediros perdón. Me dirijo a todos los niños y niñas, disculpas a todas las niñas, a todos los niños que no han sido escuchadas, que no han sido escuchados.
7 i 11 minuts, canviant de qüestió.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques. Assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a un preu limitat.
La portaveu del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques del batle sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i se li havia denegat l'accés.
És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui la barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
Poc després, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit els fets i assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge que ara està en reforma.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
I al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i altres no comparteixen la recepta per fer-li front. Mentre el PSIP i Més demanen intervenir al mercat, el govern és partidari, Marta Puyalto, d'incentivar-lo.
Lluïsa Pestegui, de Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta Proens de convertir les illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
¿Per qué se pensaba que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
Retrets de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares. Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista ha assegurat que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
I la Federació Socialista de Mallorca dona el sus cap a les eleccions de 2027. En una reunió celebrada avui, l'executiva assegura que vol constituir-se com una alternativa a un PP i Vox que diu no aporta solucions als problemes actuals.
Els socialistes posen sobre la taula qüestions com la crisi de l'habitatge o el col·lapse a les carreteres mallorquines. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca és Amanda Fernández.
Hem vist una vegada més com el Partit Popular també ha votat en contra de la pròrroga dels lloguers que ara acabaven per donar solució a aquesta emergència habitacional que, a més, s'agreuja, mentre veiem que moltíssims de mallorquins i mallorquines se li acabarà ara el preu del seu contracte i que no saben quin cost hi posaran els seus lloguers a por el llogat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i 16 minuts, l'edifici esfondrat ahir al barri de Foners a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016. Segons el Col·legi d'Arquitectes, però 10 anys després, no consta que l'hagi passada. El degà del Col·legi d'Arquitectes, Bernat Nadal, considera que l'esfondrament parcial pot ser per diverses causes, poc manteniment a l'edifici i problemes de filtració d'aigua. Davant d'aquesta situació, el degà del Col·legi ha fet una crida als propietaris.
L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant i no veure-ho tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
Al carrer de Sant Novici de Palma hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la darrera hora?
Bon vespre, doncs. Avui, hora baixa, s'han organitzat dos torns d'accés a l'edifici afectat de Foners amb l'objectiu que els veïnats poguessin recollir les seves pertinences més urgents. El primer s'ha fet entre les 3:30 i les 5:30 i el segon s'ha iniciat a les 5:30 i s'allargarà fins d'aquí 10 minuts, fins les 7:30 aproximadament. Aquest dispositiu permet que, sobretot, aquelles persones que ahir no varen poder accedir-hi puguin avui entrar a recollir documentació, medicació o els animals de companyia, sempre acompanyats pels bombers, que són els que garanteixen la seguretat davant del risc estructural. Entre els afectats hi ha Antonio Juan, veïnada del primer pis, que en aquests moments es troba reallotjada en un aporthotel cedit per l'Ajuntament amb la seva família. També hi ha Miquel, un dels veïnats que va patir directament l'esfondrament i que no ha pogut recuperar cap de les seves pertinències, ja que el seu habitatge ha quedat especialment afectat. En el seu cas, també ha estat reallotjat gràcies als serveis municipals.
Lo important està la meva habitació. La meva habitació ha quedat esfonsada completament, perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta, i claro, entonces no podem.
Muy bien, sí, gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie, que es lo principal, porque pudo pasar.
Desubicados, tristes, y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
Demà, a partir de les 9 del matí, els tècnics municipals, juntament amb els bombers, revisaran l'estructura de l'edifici. A partir d'aquesta inspecció, es podrà elaborar un informe que determini la gravetat de l'estat de l'immoble i, sobretot, quan podran o no tornar els veïnats a casa seva. Jaume Crespí Quintana és oficial dels bombers de Palma.
És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar, i els tècnics competents ho decidiran.
Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Òscar Fidalgo, insisteix que la prioritat és garantir la seguretat i que no es permetrà el retorn als habitatges fins que els tècnics ho considerin segur.
Así que serán, en su caso, los técnicos de disciplina urbanística y de seguridad de los edificios quien determinen, a la vista de los hechos, qué nivel de compromiso con la infraestructura tienen las deficiencias para que vuelvan antes o después las familias a sus casas.
Serà, per tant, l'informe tècnic de demà al matí el que marcarà el calendari de retorn dels residents, sempre en funció de les garanties de seguretat de l'edifici.
Gràcies, Victòria. I un home ha estat detingut a l'aeroport d'Eivissa amb 20 telèfons mòbils robats en diversos locals d'oci de l'illa amb un valor al mercat de més de 20.000 euros.
La Guàrdia Civil el va detenir quan volia viatjar a Mèxic fent escala a Madrid. Està acusat d'un delicte de furt continuat per haver robat de 9 iPhones i un Samsung d'alta gamma. L'home va ser interceptat quan passava el control rutinari de l'aeroport i no va poder justificar la procedència il·lícita dels aparells. Els agents ja han tornat dues terminals als seus propietaris i fan gestions per localitzar-ne la resta.
I un apunt de la plana de tribunals perquè el GOP reclama el tancament immediat del botel Alcúdia Mà del port d'Alcúdia. Això després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ha anul·lat l'ús hotelet dins la concessió i ha estimat parcialment el recurs interposat per l'entitat ecologista.
Segons ha informat el GOP, el tribunal estableix que la concessió original de 1988 només autoritza l'ús d'habitacions per a navegants en zona de domini públic i que aquesta activitat no es pot assimilar a un ús hoteler. Per això, l'organització ecologista diu que ha quedat sense cobertura legal i torna a demanar a l'Ajuntament i al Consell Insular que el precintin.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Avui, hora baixa, les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant gairebé dues hores. El sistema s'ha recuperat abans de les 6 de l'hora baixa, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps encara per tornar a l'establiment a cercar les medicines.
El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades, explica que es deu a una errada informàtica.
Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat, no ha arribat a dues horetes i es veu que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema i no se podien retirar a medicació, però bueno, ho han arreglat.
A Palma són diverses les farmàcies que han patit la caiguda del sistema informàtic. Javier Reales, de la farmàcia Muna.
Bueno, desde las 4 y cuarto que cayó el sistema hasta aproximadamente, calculo que serían las 6, no sé exactamente, que no hemos podido dispensar la receta electrónica. Hombre, en una farmacia como esta, que hay mucho volumen de clientes, son bastante, la verdad. Afecta bastante.
Recordem que al febrer va entrar en vigor la nova recepta electrònica i es va implantar el sistema Sigma, que va ocasionar problemes durant els dies posteriors. De fet, fins al 26 de febrer es va haver d'activar el sistema de dispensació manual i, entre d'altres incidències, en la migració de dades, alguns medicaments varen desaparèixer de les targetes.
I no deixant de parlar de salut, perquè a Menorca es calcula que hi ha 900 persones celíaques que tenen dificultat per trobar on anar a menjar. Aquest dia és un tecnòleg dels aliments visita a locals per renovar-los el certificat i oferir demà una conferència a l'EO per informar Cristina Tomàs de les novetats als afectats. El restaurant Escactus a Platges de Fornells fa 25 anys que aposta pel menjar sense gluten. Pili Mascaró, gerent del restaurant, explica que van ser pioners a Menorca quan gairebé ningú en parlava.
Una fieta que anava a escola amb el meu fill, que va ser la primera que van detectar a Menorca menjar sense gluten, i pues, arrel de sa mare, que va muntar l'associació i tot això, mos va dir a veure abans si mos arriesgàvem a fer aquesta aventura.
Ara hi ha 13 establiments acreditats a l'illa, però a l'hivern, explica el delegat de l'Associació de Celíacs a Menorca, Quico Borràs, la majoria tanquen i moltes zones queden sense opcions.
És un problema no només de salut, sinó també un problema social, perquè sobretot els fiats joves que vulguin sortir amb els seus amics, on van si en el seu poble no hi ha cap establiment? Se l'han de jugar.
Acreditar-se és senzill. Formació, revisió i control total per evitar contaminacions. Joel Huguet, tècnic de l'Associació de Celíacs de Catalunya, és qui fa les inspeccions.
A utensilis on els tenen guardats, el magatzem amb les matèries primeres si estan ben etiquetades, que no hi hagi el contacte encreuat amb gluten i que no hi hagi possibilitat de que el pacient es pugui contaminar. Com fer la comanda, com entregar el plat sense gluten, ja que no es pot compartir, per exemple, on es pot entregar un plat sense gluten a l'hora que un plat amb gluten.
Si tot es fa correctament, es renova l'acreditació per un any més i només quedarà preparar-ho amb cura i desitjar bon profit.
L'atur baixa a l'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats. Són dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE, i no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març-abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
El sector que registra més persones sense feina és el de serveis, amb 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt enfora per la construcció, la indústria i el sector agrari. Per sexes, de nou, hi ha més dones que homes en les llistes de l'atur. Les dades també mostren que només un de cada 10 aturats tenia manco de 25 anys i el 20% eren estrangers. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
Dades positives també per a l'afiliació a la Seguretat Social. Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats. Són 18.000 més que fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
Els sindicats celebren aquestes dades però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
UGT insisteix que les xifres no s'estan traduint en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat, Pedro Omar, reclama una pujada dels salaris.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
Per la seva banda, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra. Demana al govern que declari zona tensada totes les Balears.
Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, celebra també el bon estat de salut del mercat laboral, però insisteix que hi ha tres reptes que s'han d'assolir a les Balears.
Un és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats. I un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que al març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les illes varen rebre més de 700.000 visitants, és un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat.
En canvi, entre els turistes espanyols, l'increment és només de l'1% i també puja la despesa turística, segons l'enquesta EGATUR. Al març, els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquests, més de 600 milions són dels visitants estrangers. Per persona i dia, la despesa arriba als 182 euros, un 6,5% més que l'any passat.
I a Manacor hi ha més de
1.300 establiments comercials i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, aprovada l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència.
Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisdà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga al Col·legi Públic de Son Pisdà. Demà l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor.
I l'edifici esfondrat ahir al barri de Fonés a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que l'hagi passada. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinences imprescindibles ho han fet avui hora baixa, acompanyats dels bombers. L'oficial dels bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben quan podran tornar a casa els veïnats.
És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
El PIS manté el precinte provisional i a partir de demà, a les 9 del matí, els tècnics municipals i bombers revisaran els danys planta per planta.
I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant dues hores avui hora baixa.
El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat abans de les 6, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades.
Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des del cau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
I el batle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
Assegura que no ha aconseguit cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
L'oposició s'ha fet ressò d'una publicació digital i ha demanat explicacions al batle.
I un accident múltiple a l'autopista de l'aeroport direcció Llucmajor ha provocat retencions avui hora baixa de fins a 11,5 km. Sapiguem en aquesta hora quina és la situació. Connectam amb la sala de coordinació de la DGT, Juan Amplanes. Bon vespre, quina és la situació?
Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident ja retirat. Entraria a veure els vehicles de l'autopista Llucmajor a l'altura del polígon Sonoms en sentit Campos, on en aquest moment ja han retirat els vehicles, però que han provocat molt de tràfic lent del punt i greus retencions, ja que tenia la carretera completament tallada. Aquestes retencions arriben pel moment fins a l'altura de la incorporació des de la via Cintura, fins a l'altura del cementeri i també les incorporacions cap a la via Cintura, sobretot des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Manacor. I per acabar també trobaran complicacions a les incorporacions cap a la mateixa autopista Llucmajor, tant des de l'MA30 com des del Molinar i el polígon de Llevant. Això és tot pel moment. Molt bon vespre.
Gràcies, Juanan. Un accident múltiple que s'ha produït passades les 5 de l'hora baixa i que ha deixat un total de 6 persones ferides de caràcter lleu. Passen 4 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I I Miqui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja ha arribat a P0 per preparar la Final Four de la Champions.
Sí, el mallorquí jugarà divendres a les 8:30 a les semifinals. El Palma s'enfrontarà a l'Étoile Lavalois, que debuta a una Final Four. Aquesta mateixa temporada hi ha un precedent i és favorable al conjunt d'Antonio Vadillo. El Palma es va imposar per 2-1 a Sant Moix a la main round de la competició. El porter Luan Müller avisa del perill del conjunt francès.
Equipo muy con mucha calidad, que jugamos aquí haciendo un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de semi también con dos, hicieron dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrados para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar el domingo a la final y por la cuarta.
El porter del Palma pensa que l'equip mallorquí arriba en un gran moment a la cita europea.
Creo que llegamos a una versión muy buena, entonces la confianza está buena para esta semana, ¿no? Pero claro, todo lo que hicimos detrás llega ahí, claro que tú quieres que siempre llega bien, pero es una semana distinta de todo. Tú llega ahí, es una copa, es algo totalmente aparte, entonces tenemos que llegar ahí y así jugar más Champions.
Aquesta partidada entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Étoile Lavalois el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca acaba la jornada a la 15a posició amb 38 punts a 2 de la zona de descens, que ara marca l'Alavés, tot després de la victòria d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Aquest triomf ha tret el conjunt andalús de la zona vermella. És el seu entrenador, Luis García Plaza.
Esto va a ser sufrir hasta el final y bueno, mucha tranquilidad porque de verdad, te lo digo en serio, no hemos hecho nada. Yo creo que este resultado solo nos permite mantenernos vivos. Si este era vital, el sábado es otra más final todavía que esto. O sea, hoy nos jugamos a ir vivos. Yo creo, ¿no? Lo hemos entendido. Pero o sea, nos jugamos mucho. Tenemos que ver que tiene que ser prácticamente el partido de la temporada el sábado.
I pel que fa al Mallorca, l'equip ha entrenat avui a Son Bibilònia, les baixes de Beristron, Calumba Júnior i Cumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar contra el Villarreal per sanció. I per cert, ja sabem, un nou horari a primera divisió, la penúltima jornada, que serà unificada al Llevant Mallorca, es jugarà el diumenge 17 de maig a les 7 de l'hora baixa. I també sabem els horaris dels partits de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Federació. Els dos representants balears jugaran l'anada diumenge dia 10 i la tornada també el diumenge dia 17. Tots els partits començaran a les 12 del migdia. L'Atlètic Balear jugarà el primer partit al camp del Coruixo Gallec, cinquè classificat del grup primer. És el jugador del conjunt blanc i blau, Víctor Morillo.
Sí, que sigamos siendo nosotros, que sigamos con la misma línea, que seamos un equipo y que miremos por el equipo, que no, que nadie quiera ir por su propio camino, porque en estos play-offs lo que importa es el equipo y contra y más juntos estemos y más en el equipo demos, pues será mucho mejor para todos. Es un reto muy bonito, además yo siempre este año le he dicho que el club en sí es un club de superiores categorías, pero bueno, son cosas de fútbol y nada, estamos preparados para poder devolverlo de nuevo.
I el Poblense visitarà el camp del Numancia, equip que també jugava al grup primer i que ha acabat a la quarta posició. L'exjugador del Numancia, ara el Poblense, Dani Nieto, espera una eliminatòria molt igualada.
Estuve 2 años y medio en la etapa de Yagoba Arrasate y la verdad es que muy bonitos recuerdos. Un partido muy complicado, muy igualado y que se va a decidir por detalles, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra dinámica de los últimos partidos, hacer las cosas bien, ser un equipo bastante sólido atrás y pues aprovechar las ocasiones que tengamos.
I una de les notícies de les darreres hores del futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa l'equip Andritxol després de 8 anys. Avui el tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esportes Migdia.
Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido, la decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
Pel que fa al seu futur, Contreras no descarta res. El tècnic diu que pot agafar-se un any de descans, però també deixa la porta oberta a la possibilitat d'entrenar fora de l'illa.
No descarto nada, como has dicho, puede ser que descanse, porque también llevo muchos años ahí, muchos años sin descanso en verano, ¿no? Y bueno, y no cierro puertas a nada y ya veremos qué pasa en el futuro, porque nunca se sabe.
I en atletisme, Esperança Cladera acaba d'arribar a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze amb l'equip espanyol de relleus 4% als campionats del món. La selecció espanyola també ha aconseguit la classificació per al Mundial de Pequín 2027. És Esperança Cladera.
La veritat que ja sí que és la final, mos hem d'entrenar altres bé, tranquil·les, venim a disfrutar, ja hem fet la feina que era classificant mos per Pequín de 2027, però òbviament de dins nosaltres estem molt nerviosos perquè sí que mos vam allà en la lluita de medalles, anàvem segones, preferides per temps, i vulguis o no, quan estàs allà t'hi veus, i has de ser competitiva i has de demostrar que també pues pots.
I acabam en ciclisme perquè s'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files en la seva primera participació a la prova italiana. El Giro comença dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària.
Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La víctima del presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera ja ha rebut l'alta mèdica. Es trobava ingressat a la policlínica Nuestra Señora del Rosario d'Eivissa amb traumatisme craneoencefàlic. També ha formalitzat ja la denúncia dels fets davant la Guàrdia Civil, que ara investiga si es tracta realment d'un delicte d'odi o d'una baralla per causes alienes a l'orientació sexual dels implicats. Regina Mayans.
Les denúncies per delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere no han experimentat cap pujada notable als darrers exercicis. Se situen en poc més d'una desena. Enguany, només a Palma ja se n'han interposat dos per aquest motiu. La delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional a Palma, Laura Ron Rodríguez, recorda que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat.
El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
Ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i enfocats, diu Ron, a una paraula clau, respecte.
Respeto y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie, ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
Tot i que la conscienciació als més petits és bàsica, l'agent policial veuria positiu promoure campanyes també entre els adults per fomentar-hi els valors de respecte a la diversitat sexual.
I s'ha decretat un ordre d'allunyament per als dos homes i la dona acusat d'agressió homòfoba a un placer del mercat de Pere Garau a Palma.
Els fets varen tenir lloc el passat 2 d'abril, quan els tres investigats, també placers, insultaren i colpejaren la víctima.
I l'Ajuntament de Manacor s'ha oferit a l'associació Benamits per acollir a la capital del Llevant, la rebel·lió de l'orgull LGTBI i després cancel·lar-se la festa prevista a Palma. Una opció que l'entitat ha agraït però que afirma, diu, no és viable perquè no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull.
El coordinador tècnic de Benamics, Jan Gómez, remarca que en tot cas es reuniran en l'Ajuntament de Manacor per continuar col·laborant en la programació de Manacorinitats Dissidents, la versió manacorina de la festa que organitza la associació amb el consistori. Respecte de l'oferiment per celebrar la capital del Llevant la rebel·lió de l'orgull, l'agraeixen, però afirma que no poden acceptar la proposta.
Logísticament és complicat organitzar-se rebel·la de sentit després de la manifestació, perquè també se fa la lectura del manifest, això passa entrega de premis Lliure i Dimoni Rosa, i té sentit tot lligat, desvincular la rebel·la de la manifestació no acaba de ser el seu.
La comissió del Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció de vaixells de les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte.
Segons els membres de la comissió, la gran pèrgola, l'element més significatiu del projecte per renovar l'emblema bar-restaurant del Moll de la Llotja de Palma, no és adequat perquè distorsiona la visibilitat del centre històric de la ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta. Òscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme.
Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
Més, per Palma ha celebrat la decisió de Cort i ha demanat que es torni a triar un projecte a través d'un projecte d'un procés participatiu obert i vinculat i amb l'acord de les entitats de defensa del patrimoni i també dels veïnats. És Neus Trullol, la seva portaveu.
Celebram el rebuig unànim de tots els membres de la comissió en el projecte del Pesquero, una proposta totalment desmesurada, altament impactant i clarament orientada a un model de turisme elitista. Aquest fre és una oportunitat per fer les coses bé. Exigim que se reiniciï tot el procés des de zero.
13 minuts per arribar a les 8. El Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat per l'antivirus no atraqui les Canàries si les persones simptomàtiques han estat evacuades. Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer escala a l'arxipèlag, llevat que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. De fet, a darrera hora d'avui hora baixa, les autoritats neerlandeses han comunicat que 3 de les persones contagiades seran evacuades als Països Baixos per rebre atenció mèdica urgent.
El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries a Espanya, Fernando Simón, aposta, una sortida raonable.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durant un període d'incubació tan llarg com és el del coronavirus.
Sanitat ha emès un comunicat en què explica que en cas que el creuer afectat per antivirus hagi d'atracar les Canàries, el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. De fet, els experts insisteixen en que el brot no és un perill per a la salut pública. Salvador Peiró és investigador de la Fundació en Medicina Preventiva i Salut Pública.
no se transmite entre humanos, o al menos no sin mucha dificultad. Hay alguna variante que parece que sí podría transmitirse. Básicamente la gente se infecta por aspirar polvo contaminado, por orina o heces de un ratón contaminado. Los ratones son ratones, topillos, tipo de roedores. Causan muy pocos casos y típicamente son casos en zonas rurales en que al barrer el polvo de establos, estas cosas, la persona se infecta.
La portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha llançat un missatge de calma.
Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
De moment, tres persones han mort i una més està en estat crític. També hi ha tres pacients lleus, mentre que els gairebé 150 passatgers del vaixell continuen en quarantena.
Mentrestant, continuem pendents de la revisió que duen a terme els epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut al creuer.
L'objectiu és conèixer l'estat de les 147 persones que continuen a bord per tal de poder decidir si les repatrien i quina ruta ha de fer el creuer.
Malgrat els atacs de les darreres hores, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Eggersen, assegura que la treva continua i que continuarà durant l'etapa defensiva del conflicte.
No, the ceasefire is not over.
Ha afirmat que l'alto el foc no ha acabat, que els atacs de l'Iran, els Emirats Àrabs i Oman amb míssils i drons és un projecte diferent. Unes declaracions que fa després que l'Iran hagi acusat Washington de posar en perill la seguretat de l'estret d'Hormuz, que continua sent el punt més conflictiu de la guerra.
Mentre que Teheran acusa els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils, Washington afirma que les llanxes destruïdes eren embarcacions de la Guàrdia Revolucionària iraniana. Enmig de les acusacions, el president nord-americà Donald Trump eleva el to i assegura que l'Iran serà esborrat de la faç de la Terra si ataca vaixells estatunidencs implicats en la protecció de l'estret d'Hormuz. Això després de la posada en marxa de l'operació Projecte Llibertat, ideat inicialment per ajudar els vaixells atrapats a esquivar el bloqueig iranià. Així mateix, l'inquili de la Casa Blanca ha obert la porta a que la guerra s'allargui 2 o 3 setmanes. En una entrevista a l'ABC News, el mandatari ha volgut deixar clar que el seu país serà el vencedor del conflicte, que o tanquen el tracte correcte o guanyaran amb molta facilitat.
9 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal en format més breu. Un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla a petició de la policia. Són l'espanyol Saif Abukeshev i el brasiler Tiago Ávila, que fa ja 7 dies que estan en vaga de fam.
Varen ser detinguts dijous passat en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme i per cometre activitats il·legals. El govern espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció dels activistes i fa feina amb el Brasil per coordinar una resposta conjunta. José Manuel Álvarez, ministre espanyol d'Afers Exteriors, en declaracions a Televisió Espanyola.
Está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra. El cónsul está pudiendo visitar, está teniendo acceso a la defensa y yo se lo he trasladado en varias ocasiones a mi homólogo israelí. Estamos ante una detención completamente ilegal. Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata.
I l'exbalassa de Barcelona i membre de la flotilla Global Summit, Ada Colau, ha denunciat Israel davant l'Audiència Nacional per cometre presumptes crims de guerra i de lesa humanitària en retenir en aigües internacionals els membres de la flotilla.
Exigimos a nuestras autoridades competentes que abran esa investigación para aclarar los hechos. Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y, por lo tanto, estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia, donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
I el Consell de Ministres ha aprovat una oferta d'ocupació pública pública amb més de 27.200 places, la majoria per a l'Administració General de l'Estat.
Entre les novetats destaca la convocatòria de 1.700 places per a especialistes en tecnologies de la informació, un 42% més que l'any passat. També inclou places per a especialistes en intel·ligència artificial i ciberseguretat. Òscar López és el ministre de Transformació Digital i Funció Pública.
Esta oferta es una oferta diferente a otras que se han hecho en el pasado, diferente por algunas cuestiones. Lo primero de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad, y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Todo eso, obviamente, con un objetivo, que es mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real.
I el judici del cas Mascaretes quedarà vist per a sentència demà. Havia de ser avui, però després que la Fiscalia Anticorrupció hagi introduït canvis en les seves conclusions, el Tribunal Suprem ha donat un dia més a les defenses perquè puguin preparar els informes finals.
Tot i això, la Fiscalia manté les seves peticions de 24 anys de presó per a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, de 9 i mig per a l'exassessor ministerial Coldo García i 7 per al presumpte comissionista Víctor de Aldama. Per part seva, el PP ha demanat rebaixar la pena per a l'empresari.
I el darrer 5 minuts de l'informatiu són per la cultura.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
En un lugar en el que todo el mundo quiere decir lo que piensa y todo el mundo quiere ser relevante en redes sociales, en la televisión, algunos mediante el grito o mediante el insulto, tener un púlpito como el que nosotros tenemos, que es relajado y reflexivo y espero que educativo, es un privilegio. No sé si eso se puede llamar liderazgo de opinión, pero desde luego hacemos lo posible por entregar herramientas a los oyentes para que puedan tomar sus propias decisiones.
Així, amb aquesta filosofia, sense tenir gaire clar si és o no un líder d'opinió, però presentant com a tal en el cicle de la funció Marc, que el convida, arriba demà a Palma el periodista Javier del Pino, Sandra Martínez.
El periodista ha fet del cap de setmana un territori amb personalitat pròpia, una cosa que no va ser fàcil, sobretot al principi.
Me decían, como insultándome, es que usted hace radio para usted mismo. Como si eso fuera negativo, ¿sabes? Pues por supuesto que hago radio para mí mismo. Es la radio que a mí me gustaría escuchar. Y me encargo de construir los temas sobre los que yo tengo cierta ignorancia y así aprendo cosas, que es un motivo final de todo lo que hacemos en la radio, ¿no? Intentar aprender algo al final del día, al final de la mañana.
Una manera de fer que l'ha convertit en el més escoltat del panorama radiofònic estatal, amb xifres que augmenten i que, està convençut, no envelleixen. La ràdio en aquests temps confusos assegura continuarà sent referent.
Yo creo que la radio es joven, la radio y siempre será joven y tiene recursos para conseguir llegar a generaciones que no nacieron con ella, o sea, es que llegaron un poquito más tarde de lo que llegaban hace 25 años porque tienen muchas más modalidades para entretenerse y para supuestamente informarse. Pero dales tiempo, yo creo que acabarán llegando.
Corresponsal històric als Estats Units, ara que parlar d'Estats Units és parlar de Trump, Del Pino ens explica per què el poble nord-americà creu que el va tornar a elegir com a president.
A muchos de los votantes de Trump lo que les gustaría es ser Trump. No le han votado para que les solucione los problemas. Yo creo que además saben que no se los va a solucionar. Le han votado porque es el individuo que mejor refleja sus aspiraciones vitales. Esto es muy triste, pero es así.
Andreu Manresa serà l'encarregat d'entrevistar Del Pino a partir de les 6 de l'hora baixa en un acte d'entrada lliure i que es retransmetrà en directe també a través del canal Marc i YouTube.
I la fira medieval Jan Calenteix Motors a Eivissa començarà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de Vila en un gran mercat d'època. Ivona Aranyó.
A partir de dijous i fins diumenge, el nucli antic d'Eivissa retrocedirà a l'edat mitjana. Més de 70 espectacles fixos, 150 d'itinerants i més de 200 paradetes d'alimentació i artesania ocuparan els carrers de Dalvila, La Marina i Vara de Rei. Sentim el regidor de festes, Francisco Torres.
Tenemos nuestros hoteles con una afluencia casi del 100% y yo creo que es un evento que puedes buscar en cualquier buscador de de Google y encontrarás pues entre los 5 mejores medievales de España, nos encontramos entre el segundo y el tercero.
La gincama per escolars dijous al matí donarà pas a la inauguració oficial a la tarda amb l'espectacle tradicional de dansa, teatre i acrobàcies al portal de Ses Taules. Les justes medievals al Parc Reina Sofia seran substituïdes enguany per una escola de juglars per als més petits. És el batlà de Vila, Rafa Triguero.
Que dir que l'any passat vam superar 68.000 visites i probablement aquest any augmentarem aquestes visites.
Per arribar fins a la fira, l'Ajuntament posarà en marxa, com cada any, un servei discrecional d'autobusos des dels pàrquings dissuasoris de la ciutat.
I aquesta casa ha posat en marxa el nou portal d'IB3 Música.
El podeu trobar a la vostra disposició al web ib3.org/música. Articles, llistes i el disc de la setmana conformen aquest portal sobre el qual ens parla el seu responsable, que és l'assessor musical d'IB3 Ràdio, Joan Trias.
IB3 Música, idò, posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porten funcionant un temps. Posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IB3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons de Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 5 de maig, en què s'ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament, però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa, ho explica la ministra d'Infància, Sira Rego.
Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga del Col·legi Públic de Son Pisà. Demà l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor. I l'edifici esfondrat ahir al barri de Fonés a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016. Maria Eugènia Quegles.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que l'hagi passada. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinences imprescindibles ho han fet avui hora baixa acompanyat del bombers. L'oficial de bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben quan podran tornar a casa tots els veïnats.
És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
El pis manté el precinte provisional i a partir de demà a les 9 del matí els tècnics municipals i bombers revisaran el danys planta per planta.
I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta avui hora baixa durant 2 hores.
El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat a banda les 6. Per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutiques de les Illes, Vicent Terrades.
Vol que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
El batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
Assegura que no ha aconseguit cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformat i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar, en aquest cas sí, a preu limitat.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
L'oposició s'ha fet ressò d'una publicació digital i ha demanat explicacions al Val.
I el Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat per l'antivirus no atraqui les Canàries si les persones sintomàtiques han estat evacuades.
Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer l'escala a l'arxipèlag, llevat que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durant un període d'incubació tan llarg com és el del coronavirus.
8:04 minuts, la informació